Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Escoltaran a través del nostre web el regidor Jaume Monasterio, que ha tingut en roda de premsa amb l'alcaldessa Res fa uns minuts, explicant per què té bastanta relació amb el que us hem dit aquest matí, que suposàvem nosaltres que allò de dir, mira, quan estigui això fet, ja en tinc prou, adeu-siau. I ha estat això com el fur intern que diu, escolta'm, quan això ho tinguis enllestit, vinga, prou, ja n'hi ha prou. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Aquella sensació que Jaume Monasterio diu, prou, que ja està, això ja...
Sí, de fet, ja ho hem comentat, Nosaltres des d'Esquerra, des que vam entrar aquesta nova legislatura, el 2023, ja ens vam posar com a norma que volíem anar fent relleus en els regidors i les regidores, perquè ho tenim clar, que no estem aquí per quedar-nos per tota la vida, sinó que nosaltres fem de regidors o fem d'alcaldessa, no sóc alcaldessa, sinó que faig d'alcaldessa, per tant, també els regidors estem aquí per venir a treballar per Sitges i pels sitgetans per un temps, i nosaltres ja havíem pensat en aquest relleu, no?, de canvi de persones. I així ho vam fer amb la Carme Almirall i així també s'havia pactat, diguem, amb el Jaume. És veritat que el Jaume, tenint aquestes, no?, aquests temes pendents, i evidentment només faltaria, vam dir, fins que tu no t'hi sentis còmode i ho hagis arreglat tot, doncs no farem aquest canvi. I bé, i ara casualment, a més, s'han aprovat coses també que ell portava, no?, com el camp de futbol o l'estació d'autobús. Per tant, era un moment idoni per fer aquest relleu.
Faig un apunt aquí perquè hi haurà un relleu que en principi no es podrà formalitzar, perquè la pròpia Aurora Carbonell va dir, bé, la meva intenció és poder estar 3 anys i el quart any poder cedir, però això serà possible?
El relleu d'alcaldia estem parlant. Sí, nosaltres, evidentment, sí? Nosaltres tenim un acord perquè al juny la Carme Gasulla sigui alcaldessa. És cert que l'acord que es va fer necessita de 11 vots, necessita d'una majoria que la voti,
això
és veritat. No és un relleu d'aquells que ja tenim una majoria absoluta i seria tan fàcil com dir s'ha de fer un acte...
A diferència dels regidors que van corrent de la llista, en el cas dels alcaldes s'han de votar.
Però nosaltres tenim aquest acord i evidentment...
I creieu que Carme Gasulla aconseguirà 11 vots?
Doncs no té per què, no sé, també, no? Però és veritat que fins que no tinguin els vots garantits, diguem, no es pot fer el relleu, això està claríssim. Però també està claríssim que tenim un acord i que amb la Carme Gasulla vam acordar que a partir del juny ella assumiria l'alcaldia. Això sí, això està clar, però evidentment, sempre que tingui les votacions...
Els vots, si no, Aurora Carbonell continuarà fins al final.
Exacte,
però és a dir,
en aquesta
planificació que tenia Esquerra i que incorporava també la figura d'Aurora Carbonell,
sí.
Aquesta balda és la que queda per complir en el cas que d'això.
Sí.
Anem per la notació.
Vinga.
Perquè, la venda s'ha decidit, no podem dir encara alcaldessa que la venda estigui feta perquè hi ha tot un seguit encara de protocols que s'han de complir, no?
Exacte.
Abans no s'arribi, diguem-ne, a la taula de la notaria.
Exacte. És així mateix. O sigui, el que s'ha fet ara, el que es va fer ahir, es va convocar la Junta General del Consorci perquè es va acordar que davant que s'havien presentat dues empreses per quedar-se amb l'equipament, diguem, l'empresa que va posar una quantitat major de diners és la que adjudiquem. Per tant, ara nosaltres ja hem dit que d'acord, hi ha una empresa, l'import que va sortir, que sempre era, que ja vam dir que després de les subhastes ja no es pot rebaixar més el preu perquè és a través d'una subhasta pública, era, per tant, eren 2.476.000 euros i n'hi ha dues empreses, una va posar 2.476.000 i l'altra ha posat 2.490.000. Per tant, amb això nosaltres havíem d'adjudicar perquè un dels objectius primers és rescabalar al màxim possible els diners que ha posat l'Ajuntament de Sitges i per tant tots els sitgetans amb tot aquest lío del Club Natació, no?, que s'han posat doncs, 5 milions d'euros. No? Per tant, nosaltres la màxima responsabilitat és rescabalar els diners públics que s'han posat en aquest consorci i, per altra banda, garantir que això sigui un equipament esportiu i, a més, com ha fet molt el Jaume Monasterio, garantir que l'esport de la natació federada pugui continuar. Per nosaltres això eren les premisses bàsiques i amb les que sempre hem lluitat. No?
Per tant, hem d'entendre, alcaldessa, que l'empresa que es queda al Club Natació garanteix que l'esport federat es podrà continuar desenvolupant en les instal·lacions?
Nosaltres així li hem demanat i així s'han compromès, però és veritat que el que deies tu ara, o sigui, ara s'ha adjudicat amb aquesta empresa, ara aquesta empresa té uns temps per posar una fiança, per dir tot el projecte aquest, com ho faran, què faran, tot fins que arribi el moment que anem a la notaria, firmem la compravenda, llavors haurem de tornar a convocar la Junta General del Consorci i liquidarem el consorci, que des del 2015 recordo que per llei s'havia de liquidar. Per tant, per mi, tot i que pots dir, home, al final, doncs, com ha acabat tot, per mi ha acabat de la millor manera possible. Primer, la responsabilitat que teníem des del 2015 d'això, liquidar-ho per llei. Vull dir, aquí tots estàvem en fals. Vull dir, a mi em fa gràcia a vegades, no?, alguns partits polítics que, com si només fos responsabilitat d'un. No, no, tots els que estem a l'Ajuntament som responsables. Des del 2015 això s'havia de liquidar. I aquí, bueno, hem anat fent llarg, ha costat molt, ha costat molt.
Sí que és cert, alcaldessa, que hi ha una certa reflexió, perquè ells ho deien fa un momentet, alguns que poden pensar, home, amb tots els diners que hi ha arribat a posar l'Ajuntament, aquest equipament és més de l'Ajuntament que de ningú altre.
Sí, però és veritat que nosaltres sempre hem seguit el que ens ha dit la normativa i els habilitats. L'opció que diuen alguns, home, és que això s'ho tenia que haver quedat a l'Ajuntament, hagués pogut passar, un símil poso, amb el que va passar amb els referents. Un edifici que se l'ha quedat a l'Ajuntament, tancat, que s'ha de fer una inversió molt gran, que l'Ajuntament, evidentment, ja els habilitants ens deien que no ho podíem, amb un consorci que no està liquidat, que tu no has rescabalat els diners, ja, jurídicament, ja no ens ho podíem quedar. En l'hipotètic cas que tu quedes, has de posar un milió i mig, gairebé 2 milions d'euros. Què fas amb els treballadors? Els habilitats et diuen, no, és que tu ja tens un equipament esportiu, per tant, no és una primera necessitat, no és un ambulatori, diguem. Per tant, davant de que si hem tardat tant de temps en fer-ho, és perquè realment hi havia moltes dificultats, vull dir, no era fàcil. Jo també ho dic, s'han tardat 10 anys en liquidar-ho, doncs perquè no era fàcil, també hi havia una resistència per part del club, perquè el club tenia un deute, llavors, mentrestant, el club doncs, també ha entrat en concurs de creditors, després, no? Tot aquest procediment tan costós i tan llarg, aquesta era la millor manera de salvar un equipament esportiu, rescabalar alguna part dels diners que ha posat a l'Ajuntament i que l'Ajuntament no li costi més diners. L'Ajuntament el que no pot fer és anar escadant-se empreses que acaben amb la ruïna, diguem, i que ho pagui l'Ajuntament. És a dir, jo a sobre de tots els diners que he posat, ara a sobre m'he de quedar un edifici, he de posar 2 milions d'euros, quan no tinc... Jo ho entenc també, que amb diner públic nosaltres no podem anar recollint tot allò que es va morint, diguem, no sé com dir-ho.
Matiseu-me, o sigui que els habilitats venen a dir, si no són 2.500.000, 2 milions, 1.500.000, tu legalment has de poder demostrar que has intentat rescabalar el màxim de diners possibles.
Exacte, perquè és la nostra responsabilitat.
Una altra cosa és que la percepció sigui que són pocs, que són molts,
exacte,
però legalment tu has de poder justificar que has intentat
mateix,
rescabalar el màxim
exacte,
de diners.
És la responsabilitat que tenim com a administradors públics, que això són diners públics, són diners de tots. I hi ha gent que pot dir, ah, doncs molt bé que els facis servir per això, però hi ha altra gent que pot dir, doncs jo no estic gens d'acord. Escolta'm, doncs fes habitatge en lloc de dedicar 5 milions a mantenir una empresa que s'està caient a trossos. O un que pot dir, escolta'm, jo he tingut que tancar l'empresa, serà que no hi ha botiguers o empreses aquí Sitges que han tingut que tancar, que els ha costat molts diners i no han picat a la porta de l'Ajuntament i m'han dit, escolta'm, ajuda'm a pagar tots els ERTEs de tots els treballadors. Vull dir, amb això hem de ser molt curosos i hi ha una normativa i que t'ajuda, és veritat, i que diu com has de fer les coses. La nostra màxima responsabilitat és diner públic, no és teu el diner públic, és de tots. I per tant, has de seguir amb el que diu la normativa, que és rescabalar el màxim possible.
Anem per la segona part, que hem de suposar que l'alcaldessa sap una miqueta més que nosaltres sobre aquest particular. Bé, aquestes instal·lacions s'han venut a una empresa que porta per nom Adecco Baltic SL. Si van vostès a qualsevol cercador d'aquests cercadors en què es donen informacions d'empreses i d'administradors únics o no únics de les empreses, textual, objeto social, la compraventa de finques rústiques i urbanes, su parcelación, urbanización, promoción y construcción y las demás operaciones propias de carácter inmobiliaria, consecuentes o complementarias de aquellas. L'administrador d'aquesta empresa és un senyor que està d'administrador a multitud d'empreses. És un llistat d'aquells que és un rosari molt, molt llarg. És clar, agafat així, dona aquella sensació de dir, bé, exactament a qui ho has venut això? Sabeu alguna cosa més que pugui, no sé si dir, contrapassar aquesta sensació fins a un punt de malfiança que genera haver-ho venut a una empresa que s'intitula d'aquesta forma en les xarxes?
No, a veure, nosaltres, la persona, és veritat que van entrar en últim moment, això, eh? O sigui, hi havia una empresa interessada durant bastant de temps i després alguna altra, però n'hi havia una sobretot que era la que sempre estava interessada.
És a dir, durant molt de temps hi havia bàsicament
hi havia
una empresa.
Sobretot és la que feien, clar, les empreses quan s'interessen, doncs, per exemple, doncs, preguntaven urbanisme, aquí què es podrà fer? Aquí podré canviar això? Aquí podré... Normal, no? Perquè si no tampoc no posaràs 2,5 milions sense saber després què podràs fer. I per tant hi havia una que sempre estava molt interessada i aquests van aparèixer molt a últim moment, és veritat. És veritat que hi ha una d'aquestes persones... Bueno, hi ha dues persones...
L'empresa que ha guanyat és una empresa que ha arribat al darrer moment.
Exacte, al darrer moment. Jo el que tinc entès és que són com quatre socis, n'hi ha dos que són que viuen aquí a Sitges, segur, els altres dos no ho sé, sí. Segur. N'hi ha un que és sitgetà de tota la vida, per tant és gent que coneixem. Tampoc
d'acord.
És que... I què ha passat amb aquesta...
Un d'aquests quatre socis és sitgetà?
Un és sitgetà. Bueno, n'hi ha dos que viuen a Sitges. I un és, podríem dir, sitgetà.
I algun d'aquests socis té alguna mena de vinculació amb la història de la natació o amb l'entitat?
Sí, evidentment. La coneix molt, evidentment.
D'acord.
Què passa amb aquest nom d'empresa?
Hi ha persones dins d'aquesta empresa que tenen un vincle amb el Club Natació, amb el que havia estat el Club Natació.
Exacte. Què et diuen aquesta gent? Que com són quatre persones que decideixen... Vinga, ens quedem al club, intentem fer alguna cosa i tal, i no tenen una empresa. És com si ara nosaltres dos diguem, ens quedem al club, com ho hem de dir ja, perquè és veritat que es van apuntar-se a l'últim moment, no tenim una empresa, no podem constituir una empresa. Llavors hi ha empreses com aquesta, que es diu Adeco,
que
no sé com,
s'ofereixen.
Que s'ofereix a, mentre tu estàs constituint, jo et dono un NIF, un esquem, això... passa amb moltíssims, món de l'empresa, tothom
dir,
ho sap.
És a dir, un paraigües per participar en subhastes o concursos,
exacte,
o el que sigui.
Mentre tu muntes la teva empresa i tal, que després pues, ja marxaràs d'aquí i assumiràs
la
teva.
Per tant, l'empresa es dirà el que sigui.
Exacte. Per això sí que hi ha gent a mi que m'ha dit, home, però aquesta empresa és una empresa ventalla com hi ha tantes altres. Com hi ha les associacions, per exemple, no? Hi ha molts músics a vegades que dius és que jo doncs, no puc fer una factura, doncs em poso a l'Associació de Músics de Catalunya per poder fer factures. Doncs això és una mica el mateix en l'àmbit empresarial.
D'acord.
I això era perquè, com és veritat, que van entrar molt a últim moment i nosaltres vam dir aquest dia s'obriran els sobres i no hi haurà més oportunitats, diguem, doncs van dir, doncs vinga, em presento amb aquest nom. Que...
Per tant, perquè els oients ens entenguin, això és una empresa de pantalla en el sentit més edificant del concepte.
Exacte, i legalment, normal, com fan moltíssimes empreses.
És a dir,
eh?
És un trànsit cap a la constitució d'una empresa que és, al final, la que haurà de gestionar aquest antic equipament del Club Natació.
Exacte, aquí jo entenc que ara, un cop se'ls ha atorgat, bueno, se'ls adjudica, però ells ara tenen aquests dies per fer la fiança i per presentar bé tot el projecte que, ho van consultar i nosaltres, evidentment, tothom que ens consultava deien, mira, això, com bé saps, ha de ser un equipament esportiu, no es pot canviar, nosaltres volem que es mantingui la natació federada. És veritat que alguns et deien, bueno, ho intentarem, no? Aquests, no? Que des del primer dia van dir, sí, nosaltres també ho volem, aquí hi ha una escola...
Entenc que en algun moment l'alcaldessa, aquest compromís verbal s'hauria de materialitzar per escrit.
Sí, el que passa és que sempre ho diem, al final és una empresa privada que...
En un contracte es podria establir el compromís de mantenir la natació federada.
Nosaltres ho demanem, evidentment, però clar, és el que diguem, és una empresa privada. Jo si d'aquí 10, 15 o 20 anys diuen, mira, ja no volem més la natació, ja, vull dir, no pots dir, bé, això ja ho garantiré per tota la vida. Bueno, en principi evidentment que sí, estan disposats, a més és el que hem dit, són gent d'aquí que ho coneixen, que tenen vinculació amb el club, que ja, vull dir, ja els hem dit la nova associació que s'ha fet de nedadors...
El club esportiu aquàtic Sitges.
Exacte, l'aquàtic Sitges, per tant, vull dir, jo sí que ho veig claríssim i que tindran aquesta vinculació i per això era una de les coses, precisament, no, que el Jaume Monasterio ha insistit més que volíem. I amb aquests, realment, ho veiem molt garantit.
Continua, però, ferma la disposició de l'Ajuntament a obrir la piscina mentrestant.
Sí. Això, de fet... ja es va solucionar el problema tècnic que hi havia, ara després bueno, l'aigua es veu que estava massa freda perquè havia estat tan de temps, però en breu jo crec que ja podien anar perquè eren temes tècnics que s'havien de resoldre.
Quines competències tindrà Dani Martínez?
Bé, el Dani Martínez, el nou regidor, en principi agafa el mateix que tenia el Jaume, per tant, projectes i obres i esports. Mira, et diré que tant a projectes i obres com a esports hi ha molt bons treballadors aquí a la casa, per tant, amb això podem estar tranquils, perquè és veritat, a projectes i obres doncs, tenim grans tècnics, i esports també, la veritat, que hi ha una gent que estic segura que ho facilitarà, i a més el Jaume ho ha dit per activa i passiva, que ell se'n va com a regidor, però no se'n va com a persona, ni menys com a Esquerra Republicana, per tant el tenim al costat per ajudar amb tot el màxim, tot el que pugui.
Mm-hmm. Parlant d'obres, en teniu una acabada de notificar?
Ui, sí, estic molt contenta.
Vinga, perquè això també era l'obra de la Seu. Això.
Exacte, l'obra de la Seu. Aquest dijous m'han dit que comencen a posar les casetes per començar l'obra del passeig de les botigues. També llargament reclamada. Nosaltres fa molt de temps que vam dir que sí, que això ja estava. Estava el Ministeri, perquè veiem que totes les administracions tenim els nostres problemes, ha tingut moltíssims problemes amb l'adjudicació i ara no fa molt em van dir que semblava que s'estava desencallant i dilluns van anar a la demarcació de costes a parlar els tècnics amb demarcació perquè ja em van dir que ens trucarien per anar a parlar d'aquest tema i evidentment jo em pensava que encara faltaria més dies, però em diuen que dijous comencen a posar les casetes per aquesta obra que durarà aproximadament 9 mesos. Ja ho veurem quan comenci, ja veurem què farem a l'estiu, com pararem. Mm-hmm. I per altra banda, el tros de passeig que teníem nosaltres ja està adjudicat, per tant, al final...
La part de l'obra que li correspon a l'Ajuntament.
Exacte, que és la més propera a Port Ginesta. Per tant, ja ens va bé perquè és el que volíem nosaltres, fer les dues obres a la vegada perquè, a més, molt més eficient, no, la feina... Però és una bona notícia, perquè el passeig de les botigues és, en fi, és un deute que tenim allà amb la gent de les botigues de fa moltíssims anys, que s'ha treballat moltíssim, entre d'altres el Jaume Monasterio, que també ho ha anat perseguint sempre molt, i mira, el dia que ells en va, el dia que diuen, doncs mira, ara començarem l'obra.
I avui potser us diuen alguna cosa dels pisos de la Caixa?
Sí, avui la regidora Carme Gasulla d'Habitatge i jo mateixa ens anem a la conselleria perquè em van convocar molt urgentment aquest cap de setmana per dir-me que avui dimarts ens presentéssim a la conselleria que havien de parlar dels pisos de la Caixa. No ho sabem el que ens diran, sincerament, eh? Nosaltres sabem que, perquè hem estat molt en contacte amb la conselleria...
Només saben l'avís, bàsicament.
Només sabem l'avís. Sabem que van a altres municipis perquè, com bé sabeu, la Generalitat està comprant molts habitatges de la Caixa, però en alguns llocs doncs, tenia més problemes. A Sitges sabem que el problema bàsicament que tenien és el problema que tenim tots els sitgetans, que és el preu de l'habitatge. O sigui que compren molts habitatges de tot arreu i aquí, doncs, com sempre, és més car que altres llocs. I sabíem que jo he parlat molt amb la consellera i amb territori sobre aquest tema i els hi costava. Però bé, veurem avui què ens diuen. Nosaltres, evidentment, anem disposats a fer el que calgui per solucionar aquest problema, sobretot, primer, per la gent que està vivint en els pisos, perquè tinguin la tranquil·litat ja de que s'acabi, que cada 2x3 tenen com allà una espasa de Damocles que diu que allà que aquest de la Caixa ara diu que ui, que igual s'ho ven o igual no sé què. Això ho hem de solucionar ja i deixar, sobretot, a tota la gent que està vivint tranquil·la, garantida de que allà tenen uns pisos que són d'HPO i ja està. Per altra banda, la setmana que ve jo vaig també a la notaria a signar la compra que hem anat fent d'aquests. Nosaltres tenim 7 habitatges que hem anat comprant que també, evidentment, s'afegeixen al parc d'habitatges que tenim d'HPO i això és important.
En són un total, si els comprés l'Incasol, més de 200 són?
Sí, eren 220.
Uns 220, no una cosa així,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Una cosa així. Sí. No hi ha hagut cap ocellet que us hagi dit anireu i això serà...
No.
Ningú
res. Només em van dir urgentment dimarts aquí a la conselleria i nosaltres, clar, li vaig dir a la regidora Carme Gasulla, vam dir anul·la tota l'agenda que hem d'anar, que això és prioritari. I bé, a veure què diuen.
Tornem a les obres. Quin tancament perimetral més lleig que ha fet Costes del Club de Mare?
Horrible. I no entenc perquè nosaltres des del primer dia, bueno, de fet sempre ho he explicat, fa més d'un any ja els hi vam dir, escolteu-me, quan aneu a fer la recuperació possessòria, que vol dir que de moment no ho tireu a terra, però el deixareu buit, l'Ajuntament ja ho assumeix, no? L'Ajuntament. Assumirem la vigilància, assumirem el que faci falta, el manteniment, tot. Però no han volgut, no sé per què, han dit, bueno, sí, de fet tinc pendent la reunió amb ells, que m'han dit moltes vegades que sí, que ara ens reunirem, que vindrà el delegat del govern, que vindran ells, que ara ens reunirem, i precisament jo vaig dir, escolteu-me, per què feu tot aquest tancament si ho heu de... Clar, el que... sospito o mal sospito és que, no sé, no ens ho vulguin deixar, perquè no ho entenc com esteu fent, com us esteu gastant tots aquests diners fent tot aquest tancament, que és el que nosaltres no volíem de cap de les maneres.
Vaja, és que gairebé, que ell diria bé, és que és un insult per un bé cultural d'interès local.
No sé, és que
vist així,
nosaltres amb això vam insistir moltíssim, vam dir, per favor, sobretot, abans de posar unes plaques de ferro, passeu-nos-ho, no sé quines problemàtiques tenen, ho hem dit moltíssimes vegades. Bé, jo el meu WhatsApp cada dos per tres estic parlant tant amb el delegat del govern, el senyor Carlos Prieto, com la subdelegada, la senyora Calviño, com amb demarcació de costes, vull dir, hi ha els telèfons de memòria.
Quina sensació a vegades de digue'm el que vulguis que jo faré el que sigui?
Una mica sí, però bé, és veritat que són els propietaris, però sí que ha estat així exactament. No ho sé, també l'excusa que em posa, no, és que des de Madrid m'han de contestar, no, des de Madrid, bé, això és el que passa quan no pots gestionar tu des del teu territori, no? Que si no, que ho decideixen uns senyors que estan a Madrid, que vés a saber si saben el que és el Club de Mar, no?
Sí, és que anava a dir, costa també de creure que de Madrid...
Costa molt, sí. I jo és una de les
en aquest
queixes...
sentit, que a Madrid us hi deu ser bastant igual, home, que ho tanquis d'aquesta manera com que ho tanquis d'una altra.
És que no saben
perquè no saben ni on és.
Exacte,
probablement,
és
no?
Així. Ni la importància que té per nosaltres. Jo els dic, escolta'm, que això no és un edifici que està allà en un polígon, és un edifici que està al mig del passeig de Sitges, la zona importantíssima, un edifici per nosaltres, tota la façana que està marítima.
És que part resulta fins i tot un punt contradictori, perquè la relació que teniu amb el delegat de govern i amb els representants de costes continua sent bona i fluida.
Sí, és bona, clar que sí. De fet, jo amb el delegat li vaig dir... Escolta'm,
llavors costa d'explicar tants ciris trencats un darrere de l'altre.
Sí, la veritat que sí. Jo crec que, no sé, vull pensar que aquesta gent, com estava fent el projecte aquest, que també els hi hem dit que nosaltres hem d'estar a sobre i de moment no ens han dit res més, però estan amb el projecte, suposo que vacances, pícnic, que encara tenien resolucions pendents, potser estan esperant que acabi tot això per dir, vale, ara que ha acabat, seiem-nos i parlem què fem.
Però clar, si hem de quedar aquestes tanques així...
Clar, per això és això. Jo tampoc... Jo és el que m'he queixat més i, de fet, continuaré queixant-me i, no sé, en fi, i amb el delegat del govern sobretot, perquè em va dir que no, que en breu ens reuniríem. No sé, cada setmana em diuen que en breu ens trobem, això és veritat.
11 i 11 minuts. Una qüestió de la qual fa temps que no en parlem i segurament que l'alcaldessa també en sap alguna cosa. Fa un any, més o menys, que Carme Gasulla, quan era regidora d'Urbanisme, va parlar d'aquesta querella criminal que l'Ajuntament interposava per la falsificació d'una llicència d'obres. Estem parlant d'aquest local del carrer del passatge mossèn Fèlix Clarà, número 12, que s'anuncia a internet textualment Wing Sitges Exclusivo Club Privado Creado para Hombres y la Comunidad LGTBIQ+, horario muy pronto, se señalará l'horari, massaje, sauna, entrenamiento personalizado y bar de bebidas. Com s'ha anat desenvolupant tot aquest procés des del moment en què es va dir en veu alta que s'interposaria aquesta querella?
Sí, el tema de la querella, bé, com la justícia és així de ràpida, no, però sí que sé, ara no sé el dia, però sé que al gener han d'anar al jutjat per això. Crec que, evidentment, com a testimoni.
És a dir,
ara
la querella...
no recordo el dia que és, però bé, és el gener.
És a dir,
gener,
la querella es va interposar hasta gairebé tot aquest any.
Sí.
Així.
I ara et criden.
I ara et criden.
Bé, és com és la justícia espanyola.
Mentrestant, però, perquè és clar, suposo que sou coneixedora tant d'aquest anunci com de la difusió d'aquest establiment.
Sí, nosaltres sempre hem dit que hem estat moltíssim a sobre de les obres, crec que és de l'activitat més observada com a obra, perquè activitat encara no en tenen res demanat. És a dir, està molt bé que anunciïn el que vulguin, però activitat no tenen res demanada perquè primer era l'obra i l'obra, sincerament, ha estat com molt aturada durant molt de temps. Nosaltres hem estat molt a sobre, evidentment, per si per allò de la sauna, la piscina, els hi vam fer treure tot, o van tindre que reposar tot el que havien fet... I allà segueix l'obra, però l'activitat encara no l'han demanat.
Fem una mica de context pels oients. Una cosa és la llicència d'activitat i una altra cosa és la llicència d'obra.
Exacte.
El que passa és que aquí sí que és cert que, esclar, depèn de l'obra que facis, pots deduir més o menys l'activitat a la qual vols dedicar l'establiment.
O pots dir, no, és que aquesta activitat no la podes fer, no facis aquesta obra.
És a dir,
una mica és el que va passar.
Tu pots fer una mena de piscina o de jacuzzi i dir, és clar, no vendràs begudes ni pa amb tomàquet.
Què passa que amb les obres, jo ara que estic a Urbanisme, doncs veus moltes coses d'aquestes. Que gent que et diu, no, jo només faré res, arreglaré quatre coses i resulta que ho canvia tot, i dius, home, Després passa el que passa, que obres al final una activitat que no la podies fer, que t'ho hem dit des del primer dia, llavors se t'ha de tancar.
Per tant, us pregunto, per explicar-ho fàcilment, aquest local no està per obrir?
No, ara no. No, almenys pel que sé jo de l'obra, de l'obra. Sí,
però
sí.
És a dir, no està per obrir perquè per un costat té la interposició d'aquesta querella sobre el permís d'obra,
exacte,
que això s'ha de resoldre,
sí.
I per una altra banda tampoc ha demanat cap mena de documentació per tramitar la llicència d'activitat.
De moment que jo sàpiga no, i l'obra no em consta...
Es pot anunciar d'aquesta manera, però no hi ha cap mena de permís, ni per un costat ni per l'altre, ni per obra ni per activitat.
Cada empresa fa el que creu, no? I potser doncs, ells, clar, anuncien, perquè bueno, quan obrirem properament... Però, evidentment, vull dir, això fins que no estigui tot regulat i tot ben controlat, no podrà obrir. I quan obre, si al final, és que a mi hi ha gent a vegades que em diu no, però és que ells tiraran i faran, si al final obren alguna cosa que no és legal, és que es tanca. Vull dir, com m'ha passat amb altres, no hi ha cap problema amb això. I més quan has estat avisant, no és sorpresa, diguem.
Amb la propietat hi heu pogut parlar? Hi ha hagut alguna altra mena de relació des d'aleshores?
Jo no, sincerament. Jo ara fa molt de temps que amb aquest tema, ni urbanísticament, tampoc no m'ha arribat cap novetat ni res, no. Només sé que això sí perquè la regidora Gasulla em va dir mira, el gener m'han citat per això de la querella. Dic, home, doncs ja sabem alguna notícia.
Han acabat les obres del carrer Carreta?
Sí.
Ha de venir la Comissió de Patrimoni a mirar-se-les o...
La Comissió de Patrimoni vol venir aquí a Sitges a fer la seva reunió, casualment. I, evidentment, nosaltres els convidarem a veure el carrer Carreta perquè n'estem, la veritat, molt orgullosos de com ha quedat tota la feina feta al final, que va costar molt, que, com bé sabeu, hi havia moltíssimes reticències. Que recordem que sempre hem dit que això és un llibre d'estil de tot el casc antic, tant de bo amb els anys, el casc antic pogués ser tot com el carrer Carreta i marcaríem un paisatge de nucli antic a Sitges, doncs que seria molt maco, la veritat.
Quin feedback heu rebut?
Home, la veritat que molt bo, en general, dels veïns, tothom ens ha dit que primer, que amb els treballadors, ja ho veu veure, que els hi van fer fins i tot dinar, que estaven encantadíssims perquè han sigut unes bellíssimes persones, i és veritat, els treballadors que han fet la feina allà, i del resultat.
Em sembla que això no havia passat des de
mai.
Feia
la veritat que
vaja,
no.
una mena de comunió, de reconeixement col·lectiu,
sí,
de treballadors i veïns.
És veritat que han estat molt macos i unes bellíssimes persones, tot i que al principi, perquè jo també ho havia vist, els hi havien dit bastantes coses, yeah, amb ells, perquè bueno, alguns doncs, no, els hi volcaven les seves preocupacions del carrer, els hi volcaven en els treballadors, i ells han estat una gent, la veritat, fantàstica. Però en general, com ha quedat al carrer, doncs a mi la majoria de gent m'ha dit que els agrada moltíssim i que és molt maco, que tenen la preocupació de què passarà quan plogui, i jo molts els dic, escolti, quan plogui passarà el que passa en molts carrers de Sitges, si plou normal, les tuberies i tot està fet perquè l'aigua dreni i no passi res. Si cau un aiguat d'aquells impressionants, doncs normalment, evidentment, que si cau molta aigua, doncs veus que allà baixa moltíssima aigua, però és veritat, per exemple, l'exemple per mi més clar és el carrer Espalter, no? Que quan plou moltíssim es torna a fer ja una mena de riu, però es neteja automàticament molt ràpid, que això és la diferència que passava abans. També és veritat que les pluges van canviant, però vull dir, evidentment, quan hi hagi un aiguat caurà aigua, però lo normal, perquè s'ha arreglat les tuberies de sota del carrer i perquè hi ha totes les canalitzacions ben fetes, això ho drenarà i ja està. Però com a carrer, doncs que ha quedat un carrer molt maco.
Ha sorprès a més d'un veí la instal·lació d'una pilona al capdavall?
Sí, això sincerament, és veritat que aquest és un carrer de no circulació i només hauria d'entrar qui té un pàrquing, només, com passa en molts altres llocs. I s'ha de vetllar molt perquè no pot ser que comencin a entrar camions, en marxa enrere ni tal, perquè és un carrer que tampoc ara deixarem aquí que entri a tot. Ara, quan s'hagi de fer una obra o el que sigui, evidentment hauran d'entrar. Però això sí que ho haurem de controlar. Sí que han posat la pilona, que és veritat que bé, potser també es podrà controlar amb una càmera o autoritzant els veïns que et diguin que han d'entrar pel que sigui, perquè tenen un magatzem o perquè tenen un pàrquing, com he dit, però molt controlat, molt regulat i molt controlat.
Però,
perquè
seria,
no pot ser un carrer que entrin camions i coses d'aquestes.
Però els veïns que tinguin allò pàrquing, que puguin tenir la tranquil·litat de poder accedir,
això sí. Jo, sincerament, sóc més partidària de posar una càmera, que poses la teva matrícula taula i ja està.
D'acord.
És més fàcil que una pilona, que si ara va, ara no va, ara qui té la clau, qui no té la clau. Per mi funciona millor les càmeres que ara precisament estem en això.
Anava a dir, se suposa que per aquest camí hi s'incorporarà també el carrer Carreta?
Doncs no ho sé si no, està incorporat.
No, o no estava en la llista inicial.
No estava en la llista inicial, però bé, evidentment que es pot pensar. Vull dir, jo crec que el tema de les càmeres ens funcionarà bé per això, les lectores de matrícules, per controlar, per pacificar el centre. Hi ha punts molt calents que diguem, no? Com és aquí el Rafael Llopart, que sempre hi ha un caos de camions, de cotxes. Això es posarà una càmera i jo crec que això pacificarà totalment aquesta entrada. O, per exemple, la cantonada Sant Gaudenci, Bonaire, sí. Allà també hi ha molt
allà
de
també...
O sigui, hi ha alguns llocs...
Sant Gaudenci, Sant Josep, Bonaire...
Allà hi ha alguns llocs que entra tothom, que a vegades entren autocaravanes, entra gent que s'ha perdut, perquè el Google Maps li diu que passi per allà, i això no pot ser. Llavors hem de posar càmeres en tots aquests llocs que són bàsicament per regular el trànsit. És que només és per això i crec que això ens ajudarà molt.
També perquè tothom ho tinguin clar. Les càmeres que ja es veuen, algunes de les quals han estat instal·lades, aquestes càmeres que tenen aquest panell sí. solar, que també la regidora Gasulla ens va dir que això s'haurà de, sí. de remirar perquè és una baluerna com una casa,
sí.
aquestes són les lectores de matrícules o són les de vigilància?
Són lectores. Les de vigilància encara no s'han posat.
D'acord.
Són és lectores, dir, però eren formen... les inicials que anava per lo de la zona de baixes emissions, que a vegades hem parlat.
D'acord. Però seran les lectores de matrícules, aquestes.
Són lectores, aquestes. També. El que passa és que, com el tema de la zona de baixes emissions està encara en un procés, sobretot, de regulació, amb molts dubtes, com heu vist si heu llegit els diaris, no? Mm-hmm. Hi ha llocs que s'estan traient, que si les posem, que si no... Nosaltres, en seguida, ens vam sumar amb el tema de les zones baixes d'emissions perquè entenem que sí, que volem un aire més net i que volem menys contaminació a Sitges i ho tenim claríssim. I per això ens vam sumar, en seguida, a ser una vila amb zona baixes d'emissions. Què passa? Que com ha sortit el decret, que ara diu que doncs, no serà obligatori, ens han agafat amb el pas ja començant a instal·lar càmeres. Què farem? Doncs que alguna d'aquestes càmeres, també aquestes sobretot,
sí.
ens serviran com a mínim per durant un any fer una diagnosi de quants cotxes entren, quants cotxes no, si contaminen o no, quantes CO2 hi ha, quants cotxes elèctrics tenim, quants... I ens prepara una mica per si finalment fem zona de baixes emissions o la normativa canvia o ens diu com ha de ser, nosaltres ja podem tenir una diagnosi clara del que és. A banda, també t'ajuden a regular i a pacificar el centre.
D'acord. Per tant, aquestes càmeres, encara que no s'implanti la zona de baixes emissions, diguem-ne, en el seu global o tal com sí. estava plantejada, seran les que d'alguna manera hauran de servir per regular l'accés...
Aquestes i unes altres.
Aquestes
eh?
I unes altres,
per exemple, aquí a Rafael Llopart doncs no veuràs aquesta placa.
D'acord.
Les que tenen la placa solar
sí.
són les que són de
la
les
zona
que en principi
de...
eren zona baixes emissions.
D'acord.
Però al final...
totes serveixen,
l'objectiu,
totes...
exacte, és el mateix. L'objectiu és controlar el trànsit, que controles per una banda les emissions que fan de CO2 i per una altra banda controles per pacificar el centre i la policia, per altra banda, controla també si entra una matrícula que potser l'estan buscant o està perseguida.
Aleshores, també, perquè tothom ens entengui, els mateixos vehicles que a hores d'ara poden formar part del llistat de residents per la zona verda
sí.
són els que d'alguna manera podran entrar en aquesta zona quan els llegeixin la matrícula?
Depèn de la zona, perquè hi haurà carrers que no, que només podran entrar els veïns, que, com he dit, d'acord. Del carrer que tinguis pàrquing.
D'acord.
Per exemple, Bonaire, si es tanca, es tanca. Ara hi ha una pilona perquè no poden entrar veïns, però clar, hi ha el problema que la gent diu és que jo tinc un pàrquing, doncs
sí,
la pica, sí. la pilona...
És a dir, hi haurà carrers oberts
clar.
A tots els vehicles residents i n'hi haurà només oberts
exacte,
als vehicles residents
exacte.
Dels veïns del propi carrer.
Que és el més tancat, que hi ha poca gent va pel carrer major, per dir-te algun cotxe...
Però és a dir, en el futur s'ha acabat això de pilones amb un llavall amb la clau i que no tinc la clau...
Això és l'objectiu.
I, que no.
Això és l'objectiu.
I haig d'entendre, alcaldessa, que també taxis, ambulàncies...
Evidentment, taxis, ambulàncies o fins i tot ocasionalment...
És a dir, que els taxis podran arribar a la porta de casa
clar.
De qui el demana.
O a vegades és ocasionalment. Hi ha gent que em diu, escolta, m'he tingut un accident i ara jo necessito un taxi cada dia
sí,
a casa
sí.
meva, doncs, o el meu germà em ve a buscar cada
si
dia,
el taxi
doncs
està registrat directament.
I si és un privat, però té un argument,
moment.
Diguem, dalt, m'he posat malalt o tinc la meva mare que està molt greu i cada dimarts la vaig a buscar i la tinc que recollir, doncs amb policia, matrícula, saps? Ben argumentat, evidentment que hi ha moltes excepcions que es poden fer.
Això l'any que ve es posarà en marxa.
Sí, això les lectores de matrícula aviat ja, les de matrícula aviat. Després tenim les de videovigilància, que és diferent, que això sí que és un tema de seguretat, que és zona oci nocturn, algunes urbanitzacions, alguns llocs allà on la policia, entre policia locals i Mossos, creuen convenient que hauria d'haver-hi vigilància per càmera. I això ens ajudarà per la seguretat i a tots els llocs on les han posat està comprovat que és molt dissuasori, no? Vull dir, la gent que ve fer mal, diguem, si veu que hi ha càmeres, pensa dues vegades i per tant això crec que ens anirà molt bé per la seguretat.
11:23, va, tanquem amb mercat i sobretot per si heu copsat una certa intranquil·litat de paradistes o de compradors de cara al futur de l'equipament, així en genèric, tenint en compte que, com tots vostès saben i es va dir en el seu moment, Mercadona començarà les obres aquest mes de gener fins al mes de maig, és a dir, que serà una transformació també molt important en els baixos d'aquest edifici.
Clar. Sí que n'hi ha, és evident, sí que n'hi ha preocupació, perquè nosaltres el que hem fet ara és que fèiem com un precari, diguem, fins que passi, clar, perquè el desembre del 2025 no podem ja, perquè ja vam quedar així mateix amb els paradistes, a dir, deixarem que l'època de Nadals, que és quan també tenen més venda, no posarem la licitació aquell dia, per tant, la farem després. Què passa? Que jo també ho entenc, els paradistes, hi haurà una nova licitació, que la nova licitació, no sé si serà per 10 anys, 15, clar, la gent que té 60 anys, 57, 58,
sí.
Evidentment que està preocupat de dir, jo ara què faig? Em presento una licitació per 10 o 15 anys quan ja... Però tot això s'ha parlat i s'ha anat explicant que n'hi haurà, evidentment, tot de transitorietat, diguem, per totes aquestes persones. És a dir, tu tens 60 anys i et pots presentar a la licitació i ja se't calcula que al cap de 5 anys tu et jubilaràs i només hauràs de pagar la part proporcional. Vull dir, s'ha intentat explicar molt, però jo també ho entenc, que hi ha certa remor, certa por de dir, uf, ara jo, que jo ho entenc, imagina't, dius, ara m'he de liar amb una nova parada, quan... però s'està fent al màxim, a més aquí ens ha acompanyat la Diputació, a més ens ha acompanyat gent que en sap molt de mercats, perquè tota la vida ha treballat amb això, per tant són casuístiques que passen a molts llocs, i per tant aquest impàs, perquè clar, els nous que entrin, cap problema, perquè molts seran joves, amb ganes, de fantàstic, però tots aquests que estan ara, que volen continuar, però no molts anys, però tots aquests, evidentment, està calculat per fer aquesta transitorietat, però clar, els hi preocupa, jo ho entenc.
Si no recordo malament, i si no ens ho refermeu, aquesta licitació sí que pot contemplar com a criteri objectiu, diguem-ne, que es pot utilitzar per valorar cadascun dels licitants als anys d'estar en el mercat.
Sí, senyor, perquè és així mateix. Sembla ser que quan es va fer, quan es van donar les parades, ja es va posar com una clàusula, diguem, que quan s'acabés això i es tornessin a presentar...
Per tant, l'antiguitat serà valorada aquí.
Sí, molt valorada. Vull dir, de fet, qui vulgui continuar, pot continuar, seguríssim, perquè està molt valorat en el sentit que diu que...
Anava a dir, compte, alcaldessa, que ho dic així, eh?
No, perquè és que ho vam...
És a dir, qui vulgui continuar i porti molts anys al mercat, no haurà de tenir cap mena de problema en poder continuar.
Puguin, perquè té com, és com el, no sé exactament com ho posava, però és com la primera prioritat, el prioritari és el que està.
D'acord.
Ara, evidentment, si se'n presenten 30, però el prioritari és el que està, per tant tenen molts números a seguir, però jo crec que el que els hi preocupa més és això, de dir, jo ara em presento una licitació per 15 anys i he de pagar no sé quan potser només estaré 5, no, això es compensarà, vull dir, ja es farà perquè tu paguis o et costi el temps que tu estaràs.
I un apunt més que té relació sobretot també amb les demandes de la clientela. La licitació de marcar un horari o no? Un horari comercial o no?
Sí, la licitació...
Per tots aquells que diuen, esclar, és que a mi em aniria molt bé que el mercat pogués obrir a les tardes i no és el cas...
Això amb... s'està considerant, algunes tardes, alguns horaris diferents, això sí, perquè és el que diguem, la licitació s'ha d'adaptar als temps moderns, diguem, no? Igual que hi haurà parades potser de productes també o més novedosos o que es puguin... Un altre tema que a vegades deia, amb el tema de les degustacions, o sigui, ha canviat molt també el món en tants anys, no? I s'ha de fer, i com he dit, aquí la Diputació ens està ajudant moltíssim i en saben molt perquè estan portant mercats de tot Catalunya i per tant s'estan adaptant a les noves demandes i llavors et diuen, mira, ara hi ha més gent que compra a les tardes o que compra, no, això és veritat, per tant amb això es posa,
11:27, alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies.